Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Una festa de meitat d'obra no és un fet habitual, però és que us volem parlar d'un projecte que tampoc és habitual ni corrent, és molt especial. És la construcció d'un habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Vilafranca. El projecte es diu La Bastida Pati del Gall i està a mig camí, per això hem fet aquesta festa de meitat d'obra. Dos integrants del grup Impulsor, la Mònica Ramoneda i el Miquel Martorell, ens acompanyen avui. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Diumenge vau celebrar aquesta festa de meitat d'obra. Com va anar? Quins eren els objectius? Perquè una festa, quan encara queden mesos per davant.
Bueno, primer era perquè per celebrar precisament que les obres van bé, que avancen segons els terminis plantejats i que ens emociona veure com ja no és un solar, sinó que això puja amunt, no? Que sembla pràcticament que estigui acabat, perquè l'estructura de fusta com que fa impressió que de seguida sembla que sigui l'edifici ja fet, no? Llavors era una manera de celebrar, mira, que la cosa, aquest somni que fa tant que perseguim, doncs és una realitat i tira endavant. I l'altra també era una manera també de fer barri, no? de mostrar-nos el barri, de conèixer la gent del barri. La paella la va fer el bar que tindrem a la cantonada, que serà on anirem a fer els cafès, segurament, no?
Que tenen molta anomenada les paelles,
exacte,
que fan al Bar Norte.
Sí, sí, el Bar Norte va ser molt bona la paella. I compartir, doncs, una estona amb això, amb gent amb veïns, veïnes de l'Espirall i amics, familiars i tothom de Vilafranca que s'hi volgués a acostar. I també seguir presentant-nos, no? Perquè encara tenim pisos vacants, llavors, per tant, seguir informant i explicant de què és aquest tipus d'habitatge per qualsevol persona que pugui estar interessada.
L'habitatge es troba al carrer Majornet, carrer del Nord i carrer Majornet?
Sí, l'entrada serà pel carrer del Nord, número 10.
Aquells que hagin passat per algun d'aquests dos carrers hauran vist l'estructura, perquè, com deia la Mònica Ramoneda, és molt visible, es veu molt avançat, i potser els ha cridat l'atenció que hi ha molta fusta. Estem acostumats, quan anem pel carrer i veiem obres en marxa, tot és totxo, ciment, i aquí hi ha molta fusta. Per què?
Doncs la fusta és una aposta del projecte arquitectònic que ha estat liderat per l'Estudi Vallvera. De fet, la Fina Urpí, que és una de les companyes del grup Impulsor, és una de les dues arquitectes, i una amb l'Ivan. I la fusta és una manera de fer un edifici més sostenible, que al final és un altre dels valors que tenim a La Bastida i és una altra de les coses que volem portar a la pràctica amb el projecte. Sense entrar en detalls, doncs sí que, com deia, és una manera de fer més sostenible la pròpia construcció, però també de fer més eficient energèticament tot l'edifici, que és un dels principis arquitectònics importants del projecte que volem portar a la pràctica. També és important dir que ara es veu molta fusta, però que al final aquesta façana que ara es veu de fusta estarà revestida amb una xapa. Segur que no ho dic bé i els arquitectes tenen un terme més precís per dir-ho.
Disculpem, però perquè estem igual.
Serà una xapa metàl·lica, tractada, i per tant només es veuran els marcs o algunes parts de fusta. Però sí que l'interior, que fa uns dies vam tenir ocasió de visitar perquè vam fer una visita d'obres, doncs vam poder veure tota la distribució de l'espai i com s'ha anat col·locant els diferents elements de fusta, que, com deia, és una cosa que xoca pel tipus de construcció al que estem més acostumats i també ens fa estar orgullosos de la singularitat del projecte a nivell arquitectònic.
Ha estat una festa de meitat d'obra i ens deies, Mònica, que s'estan complint terminis. Això no és habitual en el món de la construcció. Aneu bé sobre el calendari previst?
Sí, sí, anem bé sobre calendaris. Sí, sí, vull dir, hi ha petites variacions, però que es poden assumir perfectament i, per tant, els terminis s'haurien d'anar complint.
Quan vau engegar el projecte, bé, vau estar aquí a principis d'any, em sembla, i parlàveu de finalització a finals del 2026. Això vol dir entrar a viure, vol dir acabar l'obra? Quins terminis baralleu?
L'obra, en principi, hauria d'acabar, vaja, el juny del 2026. L'obra estarà finalitzada. Llavors, a partir d'aquí, l'entrada a viure, doncs, a partir d'aquell estiu fins al, no sé, calculem això, aquells mesos, per anar acabant de fer retocs i acabar d'entrar a viure.
il·lusionats, doncs, no? Ara mateix.
Sí, sí.
Ja ho teniu a tocar.
Un ritme ràpid que realment sembla que quedi molt, però el temps va passant. Jo l'altre dia al·lucinava d'estar celebrant la meitat d'obra quan fa 4 dies que havíem fet la primera pedra, però bé, és el ritme del projecte i també ens agrada que avanci ràpid perquè és una manera de veure que la cosa té ritme, està en marxa i serà una realitat ben aviat.
Sí, així com a curiositat, l'altre dia amb una companya del grup Impulsor passàvem pel carrer i encara buscàvem un solar, no? I no, que ja hi ha un edifici. O sigui, realment ha anat tan ràpid que, ostres, si és aquest casa nostra, però encara miraves de buscar un solar.
I entre nosaltres algunes encara li diem el solar, sí. I ja no és un solar, ja no. I ens hem d'anar corregint ja d'aquell, ja no. És l'edifici.
Jo també hi passava fa uns dies i també em vaig quedar parada perquè ja vaig veure l'habitatge amb tot aquest pes de l'obra, no? El projecte contempla 24 habitatges. Quants socis, quantes famílies han apostat per aquest projecte tan especial de cessió en ús? Quants en falten i com es poden sumar al projecte, si són a temps?
Sí, tant que són. Ara mateix som 15 unitats familiars, per tant hi ha 15 pisos ocupats, per dir-ho d'alguna manera, i n'hi ha 9 de lliures. D'aquests 9, cal tenir en compte que 2 d'aquests pisos hem de fer un conveni amb l'Ajuntament d'aquí de Vilafranca perquè anirem destinats a col·lectius vulnerables i hem d'acabar de definir amb l'Ajuntament, doncs, com s'assignen aquests pisos o com cap a qui es destinen.
De fet, el solar és municipal, no? Ha estat una cessió.
Exacte. Llavors, el mateix contracte de la cessió d'ús del solar ja vam establir que hi havia 2 pisos per això, per col·lectius més vulnerables, cosa que ens sembla perfecta i volem apostar també. I llavors, de la resta de pisos que queden lliures, sí que cal tenir en compte que n'hi ha 3 que haurien d'anar per menors de 35 anys, que això també ho estableixen els criteris de subvencions que hem optat, i la resta, els requisits normals de la resta de l'habitatge, vaja.
De quina manera, a aquestes alçades del projecte, els interessats poden conèixer-lo, poden contactar amb vosaltres, potser fins i tot fer visita d'obres, a aquestes alçades de la pel·lícula?
Doncs aquí hem anat canviant una mica l'estratègia comunicativa o de difusió del projecte. Sí que fins ara havíem estat fent més aviat sessions informatives on presentàvem el projecte, doncs, amb tots els detalls i tota l'explicació. Com que ja hi ha força habitatges que estan assignats i, per tant, no hi ha tanta possibilitat d'escollir, i també creiem que Vilafranca ens coneix prou o ja hem fet més acte de presència en diferents espais per donar-nos a conèixer, doncs el que tenim és un formulari obert permanentment on les persones interessades es poden inscriure.
Al vostre web?
Exacte. I 3 vegades l'any fem un tall i contactem a les persones que s'han interessat i parlem, veiem, doncs, quins interessos tenen, si tenen dubtes, ens trobem amb elles i busquem l'encaix perquè es puguin incorporar en el projecte de manera, doncs, una mica ordenada, no? Que no sigui un degoteig d'incorporacions al grup Impulsor, i així els hi podem fer una bona acollida i que es puguin incorporar a la dinàmica d'assemblees i de treball del grup. Però crec que en general estem bastant oberts, no? a que qualsevol persona que hi tingui interès se'ns acosti i ens escrigui. De fet, a la festa de meitat d'obres va ser una bona ocasió perquè persones que ens coneixien però potser tenien dubtes d'aquells que no surten al dossier informatiu ens poguessin preguntar directament i no sé, jo vaig estar resolent dubtes sobre el confort tèrmic de l'edifici que tampoc seria el meu camp d'expertesa, però va ser xulo poder-ho fer cara a cara amb les persones que tenien interès.
Perquè el projecte és viable, malgrat encara faltin aquests 7 habitatges?
Viable econòmicament?
Econòmicament, sí.
Sí, bueno, perquè el sistema de sostre cívic permet aquesta solidaritat entre projectes, no? I ens ha permès començar a arrencar l'obra perquè té aquest múscul, no? Sostre cívic, que és la cooperativa que ens empara, per poder ajudar en aquests inicis, no? Llavors, conforme va entrant gent que va aportant el capital inicial gradualment, doncs vas tenint els diners que vas necessitant, més els crèdits que vas demanant, etc. Per tant, el projecte és viable, sí, va tirant endavant.
Per cert, el web, si us interessa anar a investigar en què consisteix, és www.labastidacoop.cat. Al llarg de la conversa portem pocs minuts, però han sortit paraules importants com cessió d'ús, un solar municipal amb dret de superfície, afegeixo jo, a 75 anys, el grup impulsor, el model cooperatiu... Expliquem la singularitat d'aquest projecte, la bastida Pati del Gall, i entendrem totes aquestes paraules que heu anat dient.
Molt bé, és potser la pregunta estrella, és una pregunta... Sí, però ens agrada poder-ho explicar, perquè al final també si creiem en aquest model és perquè volem estendre'l, volem difondre'l i hem de ser capaços de fer pedagogia. Per resumir, l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús, jo crec que es pot... L'altre dia algú en un cinefòrum que s'organitzava des de l'Ateneu Cooperatiu ho resumia d'una manera que em va agradar i deia que era com trencar amb el binomi compra-lloguer. D'alguna manera és agafa elements del sistema d'accés a l'habitatge de compra i del lloguer, intenta buscar aquells que ens semblen més positius o més justos, no? Per garantir al final l'accés a l'habitatge. Quins elements destacaríem de l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús? Doncs que la propietat és col·lectiva, i per tant no busquem que hi hagi una sola persona, unes poques persones que concentrin la propietat de l'habitatge, sinó que sigui un grup de persones, en aquest cas el grup impulsor de la bastida Pati del Gall, qui accedeixen. Un altre element important és l'estabilitat. Amb els contractes de lloguer, com bé sabem, ha anat canviant la llei, però ha oscil·lat entre els 3 i els 5 anys les últimes dècades. En el cas de la cessió d'ús, és una cessió que, com bé deies, és a 75 anys vista i esperem que pugui ser prorrogable o que sigui un model que pugui garantir almenys que les persones que hi viuen hi puguin estar tota la seva vida, no? Al final és un model que vol que les persones puguem construir projectes de vida amb un habitatge estable, el més assequible possible, i que per tant no sigui allò la pedra a la sabata que constantment ens fa doncs canviar de lloc de viure i replantejar-nos tota la nostra vida. I després un altre element que ara he mencionat i que probablement és el que planteja més reptes és el de l'accessibilitat, no? Una accessibilitat a nivell principalment econòmic, i que segurament aquí tenim molta feina a fer encara amb les administracions o dins del propi moviment per fer que aquests habitatges en siguin més i siguin més accessibles per totes les butxaques o per diferents butxaques i que, per tant, perfils de persones més diversos hi puguin accedir. Segur que em deixo coses, però he dit que faria un resum.
Algun apunt, Mònica?
No, jo crec que sí que està bastant resumit. També poder parlar del model de convivència, no? O sigui, no és una escala de veïns on no et coneixes amb el del tercer segona o et dius hola, què tal, a l'ascensor i gràcies, sinó que aquí realment comparteixes molt perquè al ser tots formem part de l'edifici, per tant les decisions s'han de prendre conjuntament.
Assemblea?
En assemblea, exacte. Això a la fase prèvia és una feinada considerable, no? Perquè
ara, no?
Aquest procés previ. Perquè implica fer-te corresponsable de l'obra, no?
Hi ha d'haver unanimitat.
Les decisions d'esperant, sí, exacte. Sí. Has d'arribar als acords.
A uns acords que
els estem aconseguint sempre.
Quin exercici, per part de tots.
És un aprenentatge brutal, també, que bueno, jo agraeixo molt, també, perquè et serveix per altres fases de la vida, no? I això, llavors, un cop en fase de convivència, doncs també l'edifici està pensat que hi ha espais comuns on, o sigui, la mateixa arquitectura propicia la relació entre la gent.
Explica'ns com és l'edifici i presenta aquests espais comuns que responen a aquesta filosofia del projecte.
Exacte. Doncs l'edifici són tres plantes més el terrat, per entendre'ns. A la planta baixa no hi ha habitatge, no hi ha pisos, hi ha la zona de cotxes que està sobre la taula plantejant-se com gestionem, no? Hi haurà la meitat de places de pàrquing del número d'edificis, llavors està sobre la taula plantejar potser una mobilitat compartida o algun... Això encara l'assemblea haurà d'abordar algun dia, decidirem el que més ens convingui.
Abans de final d'any, del 2026.
Sí, no? Exacte. Hi ha també una sala polivalent, que jo crec que és serà un lloc molt xulo, no? És una sala que polivalent, com el seu nom indica, pot tenir múltiples usos, no? I l'altre dia començàvem a intentar imaginar què podia passar en aquella sala, no? Pot haver-hi una cuina i que sigui una sala on, si has de fer una trobada amb familiar que no t'hi caben a casa teva, casa teva, vull dir, el teu pis propi, doncs la puguis fer allà, el lloc on passin les assemblees, el lloc on vagis a passar l'estona i conversar amb les veïnes, etc. Llavors hi ha també a trasters, hi ha també la zona de bicicletes, no?, que intentarem també el tema mobilitat, doncs anar abandonant el cotxe i que ens movem el màxim possible amb bicicletes. I hi ha un local que una primera idea seria llogar-lo a alguna entitat o alguna empresa amb uns criteris i uns valors afins a la Bastida, per entendre'ns. Llavors ja són, ja arribem a plantes de la primera planta, la segona planta on hi ha pisos, i la tercera planta, són 8 per planta. Llavors, lo xulo també és el que els arquitectes li diuen l'atri bioclimàtic, no?, que fa com... O sigui, l'edifici són com dos blocs i al mig hi ha com un pati interior, no?, on realment entra llum.
Els pisos miren
Exacte,
aquest pati.
Exacte, els pisos miren aquest pati. Hi ha uns passadissos al costat de cada pis, no? És com una mica... Fent la metàfora, és una mica la imatge que tenim de la presó, no?, que tens però en bonic.
Una altra metàfora que els arquitectes diuen que és com un carrer de poble, no?, que la distància
entre, bonica,
entre porta i porta és millor. Com la distància entre les portes que hi hauria en un carrer estret, no sé si diuen del barri de Gràcia de Barcelona, jo crec que també sí. Val per qualsevol carrer del centre de Vilafranca.
Sí, sí, però em refereixo que, bueno, fins i tot sí, hi havia edificis abans que es plantejaven així, no?, els de les casernes de la Guàrdia vivien així, no?, amb un pati interior, no?, i aquest pati també propicia vida comuna, no?, i a més, ara que l'estem veient que s'està creant, realment està quedant que ens fa somiar la de quantitat de coses que poden passar allà, no?, vull dir que t'imagines en un espai els nens jugant, en l'altre...
Puguin córrer i jugar.
Sí, en l'altre llegint, l'altre... Bueno, ja ens imaginem així coses xules, no?, a cada pla, bueno, a les dues plantes de dalt hi ha també el que en diem habitacions de convidat satèl·lit. Això vol dir que són habitacions que si tu has de convidar, no sé, tenim una noia que és de Múrcia i ha de venir la seva mare des de Múrcia i si ha d'estar uns dies, doncs té una habitació amb bany propi i pot estar allà, no?
Per tant, no cal invertir en un habitatge més gran.
Exacte.
Contemplant aquesta possibilitat.
Exacte. La idea és que els habitatges tenen... l'imprescindible, el que necessites. Llavors, amb els espais comuns és on guanyes tot aquest confort, perquè guanyes metres quadrats i guanyes doncs això, usos que podem un habitatge normal no tindries. I llavors hi ha la planta de dalt de tot, el terrat, que allà també poden arribar a passar moltes coses. Tindrem, en principi, les rentadores són comunitàries, no? Per tant, tampoc cal tenir una rentadora...
Una bugaderia col·lectiva.
Una bugaderia, exacte. No cal ocupar aquell espai en el teu pis propi, sinó que a dalt tens aquest espai, i a partir d'aquí se'ns estan ocorrent mil idees, no? com també les eines, el taller d'eines, de no cal que tothom tingui un trepant, els tornavisos, el no sé què, fins la post de planxada, i amb l'altre dia és que ocupa lloc, doncs potser no cal que la tinguem tots, no? Vull dir que seran espais d'aquests on les coses que es poden compartir intentarem anar-les gestionant d'aquesta manera. I crec que així com a espais compartits serien aquests. I l'edifici és això, que està tan organitzat com mirant-se cap a aquest malic interior, que realment, bueno, jo m'imagino llegint allà fora del
tu ja t'hi veus,
del passadís d'aquell i anar parlant amb els que parlen, amb els que entren, els que... Sí.
Tindrà bona llum, suposo que les arquitectes han buscat aquesta bona ubicació.
Sí, hi ha llum. A més, tots els pisos són iguals en el sentit de que no hi ha cap pis que diguis aquest és molt millor perquè té molta més llum que l'altre. Hi ha molta equitat. No hi ha hagut cap discussió, crec, a l'hora de signar pisos, perquè no hi ha diferències d'això. Sempre passa, no?, que hi ha uns més foscos que altres, no? I aquest edifici està plantejat en què hi ha justícia per tothom, no?
Una altra pregunta del milió, o dues preguntes del milió, que penso que els oients es poden estar plantejant. No heu parlat del cost d'aquests pisos, per quan surten, de quina manera es fan els pagaments, sí que has dit alguna cosa, que mica a mica aneu finançant amb les aportacions, i quins requisits cal complir per poder ser sòcia de la Bastida Pati del Gall?
El requisit principal, i això ve de la pròpia cessió del sòl, és complir amb els requisits d'habitatge de protecció oficial. I, per tant, això és una gestió prèvia, diguéssim, que cal fer amb l'oficina d'habitatge municipal i entrar dins dels barems que estan establerts. Després, a nivell d'aportacions i de quotes, nosaltres diferenciem entre aquests dos conceptes, no? El que són les aportacions de capital social, es diu, o aportacions inicials, que al final és una manera de finançar el projecte, no? És el que, a la pregunta que ens feies de si és viable, si és sostenible, doncs en part ho és, perquè hi ha aquest múscul financer que només és possible amb una aportació de capital inicial considerable. Aquestes comparacions a vegades no funcionen, però també ens ajuden a entendre coses. Seria l'equivalent a l'entrada d'un pis de compra, però no té la mateixa finalitat, perquè al final el capital social és una aportació retornable, que això és una cosa que a vegades també sorprèn, però en el cooperativisme és habitual, no? Tu, com a soci d'aquella cooperativa, aportes un capital per donar empenta a engegar aquell projecte, i aquest capital social es mou entre els 20.000 i els 35.000 euros en funció de la mida de l'habitatge que tinguis tu. I sí que és una... I no es paga tot de cop, sinó que es va pagant, doncs, de manera fraccionada, diguéssim.
Els que s'assumin ara també tindran aquest marge.
Exacte. Sí que és veritat que les persones que s'assumen ara paguen una mica més de cop que aquelles que portem anys en el projecte, però ja procurem, doncs, fer-ho progressiu perquè no sigui un cop massa fort. Insisteixo que és un capital retornable, és a dir, que en cas que algú al final no li encaixés, però ha estat uns mesos o anys en el projecte, doncs el podria recuperar, però ens permet tenir aquesta solidesa. I després tenim les quotes mensuals. Les quotes mensuals, tornant a fer un símil que no ens agrada però que ens ajuda, seria com el lloguer, no? Aquestes quotes estan entre els 590 i els 900 euros, en funció també de la mida de l'habitatge. No ens agrada la comparació amb el lloguer perquè aquestes quotes inclouen moltes coses, i desgranar-les o poder explicar què inclouen creiem que és important i ens ajuda a fer entendre per què durant 75 anys cal anar pagant mensualment això. Aquestes quotes inclouen el retorn del crèdit que hem demanat, i per tant hi ha una part que és també poder repartir en el temps aquests diners que hem demanat a una entitat financera i que en són molts. Aquestes quotes inclouen serveis de manteniment de l'edifici, inclouen l'assegurança, inclouen internet, inclouen les tarifes bàsiques d'alguns serveis, sí que després els consums concrets de cada habitatge doncs estan monitoritzats, però hi ha una base, que sovint és una part important de la factura, que està inclosa en aquestes quotes. I inclouen també una quota solidària en cas que algun dels habitatges doncs tingués problemes econòmics, seria una manera de cobrir-nos, per tant solidària internament, però també solidària externament, de poder replicar el model ajudant a que altres grups engeguin aquests projectes. I per tant, ens agrada poder detallar la quota perquè així s'entén millor on van aquestes aportacions mensuals, que aquestes sí que no són retornables i que es fan des del moment d'entrar a viure.
Miquel, Mònica, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui presentant aquest projecte tan especial que estem descobrint a Vilafranca, aquest habitatge cooperatiu en cessió d'ús, la Bastida Pati del Gall, i amb ganes de tornar-vos a convidar a l'estiu, potser, o al setembre, a la tardor, i que ens expliqueu que ja esteu entrant a gaudir d'aquest habitatge. Molta sort en aquesta recta final.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per l'espai.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.